El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? I tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, jo vaig excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Bona nit, amics oients, i benvinguts. Quan són les 10 i 2 minuts, al penúltim programa de l'any 2013. Només ens queda aquest, el de la setmana que ve, i ens retrobarem al 2014, eh? Déu-n'hi-do com sona això de 2014, ja, eh? Déu-n'hi-do com passen els anys. I volem despedir 2013, com es diu, per todo lo alto, perquè tenim dos programes finals de Traca i Mocador. Avui hi ha tota la família aquí a l'estudi, de l'estudi 1 d'Una Cuinenca. Sí, com esteu, família? Anat
bé? Bé, perfecte.
Molt bé, molt bé.
Setmana profitosa, bé, normal.
Sí, home, sí. Oh, bé.
I tant.
Tenim anticicló a sobre que ens aixafa, però bueno.
I aquest dimecres vam fer una excursió a algo sèrio, eh?
M'ho ha comentat el Miquel.
El Pic de l'Orri i amb una visibilitat
360
que
es
veia pràcticament al mar, eh? Vull dir, es veia tot el Pirineu.
Sena meravella.
El mar, vull dir,
no, ajuda'm a comentar, m'ho ha comentat.
Ah, que es vegi. Mm-hmm.
Molt bé, molt bé, sí, sí. Molt bé. Doncs jo he anat només a l'Autònoma i això, però bueno, també és una excursió a l'Autònoma cada dia. També està
molt bé. Avui hem estat a l'Autònoma, hem anat a veure una projecció de diapositives que ha fet un professor de l'Autònoma, que és soci del Centre Excursionista.
A l'Universitat de Bonat?
Sí, sí.
Ah, doncs mira, jo estava per allà,
sí,
també. Sí. Bueno, és tan gran allà que ens hem trobat. Sí. Doncs això, tenim... Avui, per fer, Joan, tinc una secció, que l'altre dia no vaig pensar-hi, que se'ns va... El temps, no tenim temps.
Tant, tranquil.
Avui hi ha una llegenda, no? Una
sí, sí, avui explicarem la llegenda de Montbui.
Doncs hi haurà totes les accions, les llegendes, i també entrevistarem a Ramon Prat, que serà d'aquí una estona, que serà l'entrevista central del programa, que cap a les 10 i 25 o així l'entrevistarem. Però primer de tot, i com sempre amb l'editorial començarem. Toni, què tenim aquesta setmana d'editorial?
Avui anem molt forts, eh? Avui farem un homenatge al Nelson Mandela.
Bueno.
A veure, hi ha molta gent que pensa que aquest programa que parla de senderisme, d'excursions i muntanya, no ens hauríem de ficar amb aquests personatges que haurien d'estar destinats als grans medis de ràdio i televisió de Catalunya. Però jo penso que nosaltres intentem, des de la nostra modèstia, des de la nostra humilitat, difondre els valors de la solidaritat, de la llibertat, del companyerisme, de saber triar en un moment determinat de dificultat enmig de la muntanya. I una mica és el que Nelson Mandela va fer amb el seu país. Per tant, des de la nostra modèstia, parlarem avui de Nelson Mandela.
Un personatge important molt important al segle XX.
Bueno, jo penso que és l'últim líder mundial que hi ha. Ja no queda cap líder carismàtic, allò important al món, no n'hi ha cap. Ja.
Mira, al final de quan expliques això, he vist avui al YouTube aquest, una història de Mel'Àfrica de companyerisme i fidelitat i això, però que ho ha fet un animal, una persona. Després t'explico el vídeo que he vist.
Molt bé.
Doncs comencem. Josep, bona nit. Salut, bona nit.
Bona nit, muntanyencs.
Música de l'editorial, sisplau.
Música
Doncs bé, com dèiem, pocs homes en el segle XX han representat tan exemplarment com Nelson Mandela el més gran i profund dels éssers humans. El sentit de la dignitat, de la fermesa en les seves conviccions i de la resistència granítica davant la injustícia i la discriminació. A pesar dels 27 anys, 27, que va passar a la presó, i de la manca de llibertats del seu poble, va saber demostrar al món que les idees de justícia, igualtat i llibertat són innegociables. Homes com Gandhi, Martin Luther King, Ernesto Che Guevara i ell mateix han insuflat al món i a la cruel història del segle XX l'alè de la revolta i necessària rebel·lia. Uns amb la desobediència civil pacífica, altres en la desigual lluita política, tots ells sota la persecució i les amenaces, varen arribar a donar la seva vida amb el seu compromís per un món millor, més just, més lliure i més solidari. Tots els pobles del món, tots els homes i dones de bon cor, tenim un deute d'agraïment amb aquesta gent. La mort de Nelson Mandela, la setmana passada, aquesta setmana, senyala la fi dels grans lideratges mundials, no només a Sud-àfrica, sinó a tot el món. A Mandela se li ha respectat arreu com a símbol de la no violència i de la pau, però també del perdó. Els seus principis de reconciliació i justícia són una gran font d'inspiració pels activistes dels drets humans. I des de la llibertat a tot el món. La seva filosofia del perdó penso que hauria de servir de molt en futures transicions no violentes de països com Iran o Síria, si és que no volen acabar enfrontats amb una guerra civil i amb milers de morts. Però també per nosaltres, per cadascú de nosaltres, pot ser eficaç el seu exemple personal. Des de les nostres modestes i humils activitats, des del Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines, també nosaltres, cadascú des del seu lloc, hem de treballar per fomentar els seus valors, la cultura de l'esforç, la solidaritat, la llibertat, la fraternitat, el treball en equip, la presa de decisions en moments difícils. Tots aquests valors que li van servir a Mandela per lluitar contra la discriminació racial i per la revolució pacífica al seu país, ens poden servir també a nosaltres, modestament, per la nostra vida quotidiana, per les nostres institucions, pel nostre país. I això és tot, amigues i amics, fins a una nova emissió. Us ha parlat Toni Verdaguer. Adéu-siau. Doncs bé, avui en comptes d'una frase cèlebre, avui toca tres o quatre frases que va dir Nelson Mandela al llarg de la seva vida. En un moment determinat va dir: quan un home ha fet el que creia necessari pel seu poble i el seu país, pot descansar en pau. Crec que jo ja he complert. Un altre dia va dir: ningú neix odiant l'altre pel color de la pell, la procedència o la religió. Si s'aprèn a odiar, també es pot aprendre a estimar i a perdonar. En un altre moment de la seva vida va dir: la grandesa de la vida no consisteix a no caure mai, sinó a aixecar-nos cada vegada que caiem. I finalment en tinc una, que és quan va fer el seu discurs de presa de posició de la presidència de Sud-àfrica. Va dir, al final del discurs va dir: durant la meva vida m'he dedicat a la lluita pel poble africà. He lluitat contra la dominació blanca. He lluitat contra la dominació negra. He acariciat l'ideal d'una societat democràtica i lliure en la qual totes les persones visquin juntes en harmonia i amb igualtat d'oportunitats. Es tracta d'un ideal que espero viure i aconseguir, però és un ideal pel qual, si és necessari, estic preparat per morir. Nelson Mandela.
Moltes gràcies, Toni. I com deia, avui he vist un vídeo per internet. Clar, internet ho has de posar tot una mica perquè hi ha trucatges allà.
En entredit.
Però una cosa que diuen que és l'única vegada que ha passat, que dos australians, no sé com és, que van anar als Australia i estaven eren cuidadors d'allà i van agafar un lloc que es trobava malament, el van agafar en captivitat i el van cuidar a casa seva.
Sí.
Al cap d'un any, era immens, i el van anar a deixar a Kènia, allà al seu hàbitat natural. El van deixar i al cap de dos anys el van anar a voler veure. I tothom deia que era molt perillós, però un lleó mascle més dominant els va conèixer al cap de dos anys.
I
a més, els va com integrar a la manada
i
aquests dos personatges fins i tot van poder tocar les lleones, els lleons petits, i es veu que és l'únic cas de que un lleó així amb estat salvatge ha deixat que els seus cuidadors toquessin.
Home, ells tenen l'olor dels seus cuidadors, la tenen gravada en el cap.
Però
només en sumant ja saben que aquells són els seus salvadors.
Però a més, dos anys després, que dos anys de lleó és com un humà, almenys 15 anys, han dit.
Sí, però la seva memòria olfactiva no desapareix. Però
clar, per internet aquests vídeos són...
Sí, no, animals, però jo crec que pot ser veritat.
D'aquí el nostre homenatge també a Nelson Mandela i a aquest lleó també l'homenatjarem.
Sí, home, sí.
I ara passarem a les llegendes que avui és de Montbui, no?
Mons Bobis. Una llegenda d'aquí del castell de Montbui.
Música, sisplau, Josep.
Bé, avui parlarem dels Monts Bobis. De Pífer, diu la llegenda, el primer dels Montcades, de retorn de la gloriosa expedició que havia costat la vida d'Otger Cataló, s'havia sentat al peu d'un encinglerat turó quan rebé confidencial avís que els moros intentaven atacar-lo d'una manera ben singular. No amb fletxes, ballestes ni piques, sinó amb bous. En efecte, Abdalí s'havia empescat un menjar prou singular per acabar amb els cristians. Va fer reunir tot el bestiar vaquí i bous de la comarca, el nombre dels quals passava de 10.000, i va procurar que els catalans fossin atacats per aquest nou exèrcit enemic instigat per les sagetes, les llances i els fiblons dels moros. De Pífer, de Montcada, ideà llavors un mitjà per resistir un enemic d'aquell gènere i manar que tots els seus soldats, més els almogàvers, formessin un esquadró de forma de triangular, allargat o piramidal, i que posessin els peus de les llances tocant el terra, com si es tractés de llargues antenes, per tal de desviar la ferotgia de les banyudes bèsties. Arriben a albirar-se els dos exèrcits. Avancen els almogàvers de la forma indicada, amb la cavalleria fent pinya al mig de l'esquadró. Els moros atien els seus toros i vaques, els quals avancen voltats de 5.000 genets que amb les puntes dels seus dards, fletxes i llances els obliguen a accelerar el pas. Es precipiten els esperonats animals, però els almogàvers duen a terme el seu moviment. Presenten una muralla de ferro i puntes d'acer als toros, els quals, en no poder retenir l'empenta que duen, queden atrevessats per les grosses i massisses llances dels almogàvers. Moren els primers braus, impedeixen els seus cadàvers el pas dels que venen al darrere i comencen a ploure les fletxes i ballestes dels cristians, a sobre dels animals que resten vius, entre els quals sembrada la mort i la desolació. La falda de la muntanya va quedar plena de toros morts. Des d'aleshores va ser anomenat aquell indret Muntanya de Bou, Monts Bobis, Montbui. I aquí acaba la història. I suposo que els dies següents es deurien fotre un fart de carn.
I tant.
Segur que sí.
I tant que sí.
Thank you. Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
I ara és l'hora de la colla del dimecres. Avui on tenim, Josep? On tenim, Josep?
Avui anirem al Puigcalm a fer els ganxos vells i els ganxos nous.
Puigcalm, muntanya molt maca, de la Catalunya interior. Molt bé, doncs, Josep, quan vulguis. Anem cap al Puigcalm.
Bona nit, Ràdio Llens, a Sant Feliu. La colla del dimecres ja la torneu a tenir aquí com cada setmana. Que encara que faci fred i calor, nosaltres anem perseguint les muntanyes. Doncs aquest camí es tracta del Puigcalm i passarem pel camí dels burros, farem els ganxos vells i els ganxos nous. Des del punt de vista geogràfic es comprèn la subcomarca del Vidernès. En el seu conjunt, la zona està integrada per les serres de Milany, Santa Magdalena de Cambrils, Freixeneda, els Llancers i el Puigcalm. El caire muntanyós de la zona i un clima humit de règim atlàntic donen lloc a una estructuració d'un paisatge i una cobertura vegetal realment esplendorosos. Els boscos de caducifolis, representats en la seva major part per les fagedes, s'alternen de manera harmònica en els prats i en les pastures. El resultat és un context natural molt divers i de gran bellesa. En relació a les variacions d'alçada, aquestes se situen entre els 700 i 800 metres de les cotes més baixes i els pocs més de 1.500 als indrets culminants. Anem, doncs, a l'excursió. Des de dalt de la Collada de Bracons, superem el petit talús de la carretera per una feixa a l'esquerra, d'esquerra a dreta, que ens enfila fins al llom de la Carena. Entrem a la fageda del vessant oest. Després d'un tram planer, el camí s'enfila a la Collada de Sant Bartomeu. Ens trobem ja a 1.249 metres. Aquí trobem un encreuament de 5 camins. Seguim el de la direcció nord i que va per la nostra dreta. Després de deixar a la nostra esquerra un camí descendent, en pocs metres arribem a la Font Tornadissa, un paratge pintoresc i de gran bellesa. Enfilem pels prats i anem a buscar el llom de la Carena i continuar fins als rasos del Mantet. Arribem a una tanca de fusta, travessem un petit collet, és un camí evident que s'endinsa cap dins de la fageda. Aquí tenim un pal indicador en diverses direccions. Nosaltres seguim el camí dels burros, que baixa amb molta pendent pel vessant est. Aquest camí queda a mitja alçada i voreja tota la cara sud del Puigcalm. Anem en direcció als ganxos nous. Una fita senyala el corriol que baixa esbiaixat a mà dreta. No és senyalitzat. Ens entafonem a la pregona i pedregosa llera de la canal per conformar la capçalera del torrent de la Roqueta. Aviat trobem el primer pas equipat amb tres esglaons metàl·lics. Després, bona estona, dependents amb algunes desgrimpades fàcils fins a trobar el segon tram equipat amb esglaons i una sirja. El tercer és més llarg. Un sòlid passamà metàl·lic amb esglaons a banda i banda ens ajuda a baixar un llis de bona adherència. Encara poc més avall, un parell de trams amb cadenes ens auxilien amb terrenys menys sòlids. Finalment, un sisè i darrer tram amb passamà i esglaons ens deixa sobre el corriol que de nou s'endinsa al bosc. El camí pel carener del llom es va apropant al peu del cingle. Una enorme pintada a la pedra ens indica el camí anomenat el Barret. Continuem recte per la dreta i tot seguit trobem el primer pas ferrat, una passarel·la, passada la qual trobem una placa en record dels primers equipadors. Revoltem un esperó i ens anem entafonant a la Canal Fosca, on una successió de passarel·les, passamans i esglaons fixats a la roca ens ajuden allà on no hi ha prou cantells per superar-la. També escarpes i planxes formen esglaons per afermar el terreny i ajudar-nos a progressar-hi. A la dreta, sobre una estreta cornisa, als peus del barret, hi ha una campaneta, amb una bona timba als postres dels seus peus. El lloc resulta un bonic balcó obert a la vall. Continuem ajudats per un llarg passamà, per la part més estreta i pregona de la canal fins a un collet. A l'altre costat, el darrer tram, equipat, ens deixa sobre el corriol que mena a Santa Magdalena del Mont, on també hi ha el refugi Emili Triadú. L'ermita, d'origen romànic, és documentada d'ençà del segle X. Primitivament havia estat dedicada a Sant Corneli. De nou cap al bosc i remuntant per la densa fageda, arribem a la carena i al pas per anar al Puig dels Llops, on hi arribem. El Puig dels Llops, a 1.485 metres d'altitud, disposa d'una magnífica perspectiva vers el nord i a l'est. És un balcó panoràmic dels Pirineus, la Garrotxa, les Guilleries i el Coll Sacabra. Damunt seu trobem una senyera i el llibre de registre. Retornem al coll i seguim per la carena fins al cim del Puigcalm, a 1.514 metres. La tornada la fem per la Font Tornadissa, tancant així la circular i arribar de nou a la Collada de Bracons. Ha estat un recorregut de 15 quilòmetres, 430 metres, un temps de caminar de 5 hores 46, un temps total de 7 hores 43, amb un ascens acumulat de 1.011 metres i una bona participació de la colla, 10 membres. En Joan Font, en Josep Valls, en Miquel Ramos, en Jordi Ponti, en Ferran Echeverria, en Lluís Vilà, en Josep Quadra, en Toni Verdaguer, la Teresa Flaquer i un servidor, en Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
L'entrevista de la setmana.
I ja estem en entrevista central del programa, entrevista del programa d'avui. I, com sempre, el Miquel Biet ens farà una introducció del personatge que avui entrevistem. Bona nit, Miquel.
Bona nit.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
A qui tenim avui per entrevistar?
Avui entrevistarem a Ramon Prat. És alpinista i guarda del refugi de Sant Romà de la Clusa. En Ramon va començar a establir contacte amb la muntanya des de ben jove. Amb tan sols 8 anyets ja havia fet el Pedraforca amb el seu pare i també diversos cims i travesses del Pirineu. Amb 10 anys va guanyar la Jean Buin, amb categoria Laví i el Cross Internacional de Granollers, acabant la temporada amb el Campionat de Catalunya. El seu primer 3.000 el va coronar amb 19 anys i es va iniciar en el món de l'escalada amb 23. A partir d'aquí va fer una gran quantitat de vies i fins i tot diverses escalades amb gel per llarg del Pirineu. El 91 realitza la travessa hivernal al Pirineu amb esquís. El 92 fa una expedició al Marroc assolint el Topcal. I el 95, una sortida dels Alps, assolint varis 4.000. També ha sigut durant una bona temporada monitor d'escalada i d'esquí i barranquisme. És fundador de Destrep Treballs Verticals SL. El 2007 va trobar el Mas de Sant Romà, on va convertir-lo en refugi, que és el refugi que ara regenta, la Clusa, on el 2010... va obrir la cresta Agulles de la Clusa. I fins a l'actualitat es dedica a atendre els seus clients del refugi, a la vegada que obre corriols quan té una estona lliure. Bona nit, Ramon.
Hola, bona nit.
Anem per parlar dels teus inicis en el món de la muntanya. Explica'ns com va ser aquella primera etapa de la vida en què et vas iniciar amb el teu pare.
Bueno, aquesta etapa la recordo molt bonica, molt especial, més que res perquè vaig trobar la dimensió de lo que és la natura, no? i la muntanya, no? Recordo, si vols que sigui una mica explícit, amb un petit detall, que ara l'estava recordant mentre estaves parlant, i era quan anava caminant pels cims, per crestes o les carenes, i m'allunyava dels grups de gent i els trobava i els veia cada cop més petits fins que desapareixien i els veia com una formiga, no? Aleshores vaig comprendre una mica la immensitat de lo que és tota la natura i vaig trobar-me com si fossin molt petits, el ser humà. I aquesta va ser una impressió molt maca que ens em va fer sentir molt humil i anar molt al tanto amb tot el que trepitjava.
També, bueno, hem comentat que als 19 anys vas fer el teu primer 3.000. De quin cim es tractava, en concret, el teu?
El primer 3.000? Bueno, això va ser quan vaig tornar del servei militar. El meu pare em va portar, el meu pare i una colla de gent em van portar, tots eren veteranos en aquell temps, i ara ja són els avis, que en queden poquets, pobrets, i va ser els Picos de l'Inferno. Els Picos de l'Inferno va ser el primer 3.000, on la colla dels meus pares tenien com a costum coronar-se amb un piulet, com feies el primer 3.000. I em van batejar... Em van batejar amb un piulet, ens posàvem un piulet a cada ombro, llavors ens tocaven al cap i quedaves batejat com a muntanyer.
I el piulet, diguéssim, que era el trofeu, és el que dava, o, no, o era el ritual, diguéssim?
Això era el piulet de... No. Ara no me recordo si era el propi piulet o el piulet de que portava els que ens batejava. Normalment era l'home més expert, el més veterano, i el que tenia l'honor de fer aquest bateig.
Així en guardes bon record, aquest...
Sí, era una gent molt especial que t'impregnaven de lo que era la muntanya. Sense assolir grans coses, et feien sentir tot el que t'envoltava, t'ho feien sentir d'una manera molt especial. I sempre que hi havia boires i coses especials, coses que no que et podies perdre o entraves en perill, petits perills, perquè és clar, ells portaven els meus pares portaven la canalla i tot això. I això feia que tinguessin que anar una mica més en compte. Aleshores, la prudència va ser una de les coses que també em van deixar com a llegat.
Molt bé. També, bueno, comentàvem que amb 23 et vas iniciar en el món de l'escalada i vas fer una gran quantitat de vies amb diferents escoles. Quan vas deixar d'anar a les escoles d'escalada i vas començar més solitari?
Bueno, jo vaig començar a escalar precisament per agafar una mica de tècnica a l'hora de fer muntanya. L'alçada em feia una mica de vertigen. Llavors, a través de l'escalada vaig començar a agafar una... com es diu? Una confiança. Una confiança, la tècnica... I llavors agafes és una cosa molt especial que només, crec, es pot trobar poder a diversos esports o a diverses maneres de la vida, però escalant s'agafes un punt molt especial, que ara potser serà molt exagerat, però es diu el punt vermell. El punt vermell és quan tot la teva imatge, la teva concentració només es fa en un metro quadrat i tu només estàs pendent d'allò. No tens en compte ni l'alçada, ni quasi bé ni el teu propi pes, ni la gravetat. Estàs tan concentrat en allò que ets com una pluma i perquè si no és d'aquesta manera, perds allà on t'has d'agafar o el mateix pensament et fa perdre tota la força i tot el moviment que necessita per fer aquest pas. Llavors això és una cosa molt concreta, però jo vaig començar a escalar precisament per no trobar-me amb dificultats amb coses més senzilles que podia ser en el Pirineu fent crestes o fent muntanya o aquestes coses. Aquest és el meu inici de l'escalada.
És curiós això del punt vermell aquest. Mira que hem entrevistat escaladors.
Sí, jo no havia sentit mai.
Mai ningú ens havia explicat això.
El punt vermell,
és una cosa curiosa, sí, que no havíem sentit. Vaja.
Sí, és una sensació molt especial, a més, perquè ets conscient de tenir-la i trobes que és com una pluma, la gravetat desapareix i desapareix tot. I llavors, a la que ets conscient després d'on t'estàs, tu mateix et formes un pes o un bloqueig, que això és el que et costa, no? Llavors el punt vermell és un moment, és un punt com, com diguéssim, l'habitar en el món budista o...
Un èxtasi.
Sí, és, exacte. És una cosa molt especial.
És una vegada més la importància del cap en tots els esports, no? Que és el múscul, és el més important, el múscul més important, que m'he de dubtes.
Correcte.
Es tracta com perdre el món de vista i centrar-te només en...
Bueno, és concentrar-se.
Sí, exacte. Depèn les filosofies i depèn, els diríem, d'una manera o d'una altra, però lo que és maco és... a més, és molt maco perquè quan te n'adones, aquelles mil·lèsimes de segon es transformen en... Bueno, t'ho emportes durant tota la vida. Això és el més, és una cosa molt especial. No sempre es troba aquest punt, són punts especials en el qual els necessitaria sempre per assolir qualsevol cosa de la vida, però que per lo que sigui no els pots trobar.
I, no sé, fora de l'escalada, t'ha passat també alguna vegada sentir-ho en una altra circumstància, això?
Bueno, l'escalada, el que passa és que l'escalada t'ajuda a trobar-ho. T'ajuda a trobar-ho, és un moviment que... ajunta moltes coses i és més fàcil trobar-ho, amb tota la seva dificultat. En el món que no sigui de l'escalada, és un altre punt. És un altre punt. Pots trobar com si fos el buit, o pots trobar com si fossis una cosa especial, no sé com explicar-ho, però no és el punt vermell. Perquè el punt vermell és un punt en què... Bueno, a mi m'havien ensenyat que el punt vermell, a més, és una manera de practicar-ho, era com posaves un punt vermell en el mirall, i tu concentraves en aquell punt vermell, i quan estaves ben concentrat en el punt vermell, la teva forma en el mirall desapareixia. Però mentre... I tu eres conscient que havies desaparegut, però la que tu et volies veure, et tornaves a veure i perdies el punt. Llavors és una cosa que l'has de tenir molt... Te l'has de creure. Sí? No sé si m'he explicat bé.
No,
és
molt interessant. Concentració màxim.
Sí. A fora del que és el món de l'escalada, ara no t'ho sabria dir, he trobat punts molt macos, impressionants, però poder tan puntuals com aquest, no.
També has escalat amb gel?
Sí, he fet algunes vietes, algunes en solitari, algunes amb companys. Sí, és una de les coses que se'm donava bastant bé, fa molt de temps que no ho faig, ja fa uns quants anys que no ho faig, des que estic al refugi i he deixat una mica l'activitat. És una cosa que m'agradava molt. Perquè...
T'omple més que l'escalada convencional? O...
Bueno, és la tècnica, bueno, fa més impressió, però el que és la tècnica és més senzilla. Els passos són quasi... els pots inventar-te'ls tu, i en canvi amb l'escalada són passos obligats.
T'has d'anar a agafar en un lloc determinat o en uns pocs llocs, i aquí claves allà...
Exacte. Llavors, en el glaç, clar, la pedra, la roca sempre és roca, sempre està en el mateix estat, estigui freda o estigui calenta. En canvi el glaç, depèn de les temperatures que hi ha, poden ser més durs, més tendres, s'ha d'anar molt al tanto amb el glaç. Malgrat s'ha d'anar molt al tanto perquè és perillós, perquè sembla, tot el que sembla molt fàcil a vegades és
perillós.
Perquè, bueno, hi ha el glaç, quan et cau, et talla, et pot fer mal, depèn el soroll del glaç, fa un buit o no el fa, i llavors tot això tu has de tenir la teva experiència adquirida, que quasi no l'aprens, si l'aprens amb la teva mateixa pràctica. Llavors tot això et porta, pues, a que sigui una cosa normal. Si no vols escoltar el que la mateixa muntanya o el gel t'està dient, llavors és perillós.
Durant els anys 90 va realitzar llargues expedicions. La primera va ser la travessa hivernal dels Pirineus, tinc entès. Com va ser aquesta primera travessa? La vas fer sol?
Bueno, aquesta travessa és impressionant. Aquesta travessa és una cosa que m'emportaré dintre tota la vida. M'emociono ara perquè va ser d'orilla. Aquesta travessa la vaig plantejar per fer-la en solitari. Aleshores, jo vaig amb cotxe, vaig recórrer totes les carreteres que travessen perpendicularment al Pirineu, i vaig anar enterrant uns paquets on tenia les meves piles, el meu menjar, els meus planos, tot això no et sembla que van ser 8 paquets amb tot el que és el Pirineu. Llavors vaig anar amb 3... Bueno, aleshores anava a sortir sol i vaig trobar un company que em va demanar si em volia acompanyar. Evidentment la família i jo mateix vam estar super de gust amb aquesta troballa, aquest company que va voler fer això amb mi. I bueno, cap problema, vam tornar a enterrar els paquets, vam tornar a preparar-ho tot, ho vam tornar a enterrar i llavors vam anar cap a, en tren, vam anar cap a Irun, vam atravessar el Bidassoa, andar i vam sortir per França, que és l'altre costat. Irun parteix França al País Basc, el Bidassoa, i vam sortir pel costat de França. Llavors, bueno, va ser una travessa, jo l'havia calculat en 45 etapes, que era el que es feia a l'estiu, vaig a fer un llibret de la travessa del Pirineu i això ho vaig convertir-ho doncs, en etapes a l'hivern. Evidentment vam trigar 15 dies més perquè vam fer moltes nevades, vam tenir bastants ensurts i bueno, clar, a l'hivern ja se sap. Però bueno, va ser una experiència impressionant, impressionant.
I els paquets els vas trobar tots? Amb neu i tot
el que va caure? Bueno, aquesta és la... Sí. Vaig trobar tots els paquets menys un que vaig guardar, vaig posar en un refugi, al refugi al costat del refugi Serradets, sota el Tallon, un refugi que era una petita caseta de caçadors, suposo que era de caçadors, i la vaig deixar allà, i llavors aquest va ser l'únic paquet que me'l vaig trobar deteriorat perquè els ratolins van fer...
Ja havia pensat en això, que els animals...
Llavors l'únic que em van deixar va ser el plano rosegat, les piles i recordo que res més. I llavors, bueno, aquests són els petits detalls que... Bueno, petits o grans detalls que hi comptes i no hi comptes, però llavors et fan retrasar-te una mica la...
Vas fer una labor com fan alguns animals que quan maten una presa se la guarden en un lloc i després quan necessiten menjar van a buscar-ho, no?
Sí, bueno, et refereixes a el que jo vaig fer amb enterrar els paquets, no?
Sí, sí.
Aquesta era...
No sé si són les guilles i bueno, hi ha una colla d'animals, em sembla, que fan coses d'aquest estil, no?
Sí.
Una miqueta d'això. Això està bé, no?
Una miqueta d'això. Llavors també l'os d'Isil també va ser l'únic paquet que no vaig trobar. Perquè poder el vaig posar en un lloc que... És que llavors, quan vaig arribar a l'Os d'Isil, ja no quedava tanta neu, o podíem baixar una miqueta, i llavors, clar, quan no estava colgat de neu, ho devia trobar algú i s'ho devia emportar, m'imagino. Sí. Això que portava un paper escrit i plastificat que posava a través del Pirineu l'any 91, sembla que era... Sisplau, no el toqueu, però bueno, són coses de l'atzar i tampoc li...
Has comentat que es va allargar 15 dies més, però en total quan va durar?
El total va durar, possiblement va durar dos mesos i uns quants dies. En el qual, sí, em sembla que vam sortir el 17 de gener i vam arribar el 24 de març, una cosa així. Tota sense parar. Bueno, ens vam sortir d'Hendaia, i llavors vam al Pic de l'Orri a Navarra, que és el primer 2000, més o menys, llavors allà ens van portar els esquís. Un company va venir amb el cotxe, ens va portar els esquís, ens va recollir el material, com aquell que diu, de caminar, d'estiu, i ens va portar tot el paquet de el que era hivern. Llavors teníem calculat Andorra, fer que ens tornés ens teníem que tornar a trobar per aviam com anava, per decidir el dia que ens tenien que venir a buscar els esquís, que això era al cim del Canigó, per poder fer els 4 o 5 etapes que en quedaven fins a Portbou. I una de va haver-hi un pas, el tros d'Andorra no el vam poder fer per qüestió de logística, que ens el vam haver de saltar, perquè bueno, el xicot que ens tenia que venir a buscar els esquís no podia i no podíem allargar 4 dies més que necessitàvem per atrevessar Andorra, o 2 o 3 dies, me'n recordo. I llavors aquest tros d'Andorra ens el vam haver de saltar per inclemències del temps, també, perquè vaig estar 4 dies a Vallferrera, en el refugi de Vallferrera, esperant per saltar Andorra, i no parava de nevar, i llavors no podíem sortir per perill de llauts, que això ja m'hi vaig trobar a Cabernet, que a Cabernet la policia de muntanya tampoc em va deixar sortir i em van retenir una setmana i poc. Llavors vaig haver de canviar la ruta i vaig haver d'anar a agafar una vall de, del voltant i a travessar el túnel de Bielsa per un altre costat i totes aquestes coses, perquè clar, tot això és el directe i clar, els dies van passant, el menjar el tens enterrat, tot és d'una manera senzilla és molt complicat, no? Sí, no existien els mòbils, no existien els mòbils, evidentment, si no hagués sigut molt fàcil les trucades, em vaig comprar una emissora per si Andorra, per si hagués fet falta, però no la vaig fer, no la vaig fer servir.
Molt bé, doncs ara farem una pausa i després ens hi tornem a posar. So can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day. Bé, parlàvem d'aquesta primera travessa de, dels Pirineus. Ara parlem dels Alps. L'any 95 vas assolir diversos 4.000. Abans d'anar-hi, en havies fet cap de 4.000?
Pues no, no en havia fet cap, no. El que passa que això va ser uns companys que amb els seus pares van voler anar als Alps a assolir uns 4... Bueno, era gent grandeta. La gent ja parlem de poder quasi 70 anys. I llavors tenia molta confiança en mi i em van dir aviam si els volia acompanyar pues, per poder fer algun 4.000. I bueno, ens vam dedicar uns quants anys a anar-hi als estius, i vam anar als Alps italians, els francesos, els suïssos, i vam fer uns quants 4.000. Sense gran nom, sense gran renom ni gran importància, perquè en els Alps, depèn quins cims, es poden fer d'una manera bastant senzilla.
Durant una època ha sigut monitor d'escalada i barranquisme. Com veus els joves que s'inicien en aquestes modalitats?
Home, els joves que s'inicien en l'esport, que ara es diu esport d'aventura, per englobar-ho tot, eh? Jo estic una mica poder desfassat amb la seva manera, amb la manera de pensar avui en dia. Els que es dediquen, m'imagino, els que comencen a escalar, pues, bueno, com tothom, els que comencen a fer aquests esports, bueno, com tots hem començat a fer un esport, ens pensem que en sabem molt fins que ens donem compte que no en sabem tant. I llavors l'experiència, pues, clar, això ho vas veient conforme... és a l'inversa, no? Conforme en saps més, et dones compte que en saps poc. I això és com tota la vida, no? Quan comences només tens una petita idea de lo que és una cosa i llavors, com que és molt fàcil veure-la perquè és una petita idea, et creus que la controles tota. Però, esclar, conforme vas avançant, aquest espai que tens es va fent més gran i, clar, bueno, et va diluint aquest engreïment o importància personal. No? És una... Bueno, com veig la gent avui en dia, bueno, estic una mica... un pèl desconnectat amb tot això, et seré sincer, suposo com les mateixes inquietuds que han tingut sempre, a certa edat. No et sabria com resumir-t'ho, com explicar-t'ho d'una altra manera. Si em vols concretar un pèl a pregunta més de llances, però no...
No, simplement no, com veies aquell... Quan tu feies els joves... Com...
Sí, el que passa que com a monitor, et diria que et carrega una mica, jo comprenc... comprenc. La gent que tota la vida s'ha dedicat de monitor, no sé com s'ho ha fet per aguantar el que s'ha d'aguantar, no? O sigui, jo em trec el barret. perquè els que volen aprendre ho volen aprendre tot de cop, i no s'aprèn mai res de cop, no? Llavors tot és a base de temps, no? No sabia ben bé com definir-t'ho, perquè és que no em vull posar en contra de ningú.
Ara ja passem a parlar del mas de Sant Romà. El 2007 vas trobar aquest mas i el vas adequar per reconvertir-lo en refugi. Com va ser aquests inicis fins a tenir-lo acabat? Però abans ens comentaves que mica en mica també vas fent petits arreglos.
Com?
No, els inicis de... Com us hi vau posar? Que si va ser gaire difícil, estava molt deteriorat o...
Bueno, muntar un refugi ha sigut una de les coses que sempre he volgut tenir, no? Per estar més en contacte amb la natura, no? Perquè no existís aquell anhel de que arribés el cap de setmana i poder-la tastar, no? Sinó conviure amb ella, no? Llavors, bueno, diversos indrets ho he anat buscant i vaig tenir la sort de trobar aquest mas on vaig poder aplicar tots els meus coneixements, tant sigui en construcció com sigui amb el voltant i amb coses d'esport. I els començaments, bueno, tots els començaments són complicats, són difícils. Sort que tenim molta il·lusió, i això és la força que ens dona perquè tots els paranys i totes les coses complicades s'esveixin, com, bueno, el mateix treballar es va esveint, i vas veient com es va construint tot, i això és la il·lusió que et va donant, i ho vas veient, i clar, has de ser bastant constant en observar-ho, no pots perdre't, però bueno, a base de lluitar i mantenir la il·lusió, hem anat tirant una casa que estava bastant tocada, i tot sigui dit, amb cèntims també, abocant tots els cèntims, i tots els cèntims possibles, perquè esclar, el material de construcció i tot no t'ho regala ningú. Aleshores, bueno, encara hi estem posats, encara estem arreglant el refugi, però bueno, els inicis van ser bastant forts. No vull entrar en detalls per no perjudicar el que és Sant Romà, l'essència de Sant Romà. Jo vaig trobar molt bona energia en allà, tot i amb això que estava deixat de la mà de Déu, i els últims que van estar-hi, pobrets, van fer el que van poder, m'imagino, però hi vaig trobar bones energies i m'ho vaig trobar bé, i sí, molta il·lusió, com amb tot, molta il·lusió, i sí, estic orgullós, estic content.
Suposo que en el tema construcció també hi has dedicat esforços per part teva, no? Vull dir, tot el que podies fer tu, suposo que no...
Home, jo el refugi me l'he muntat jo, com aquest que diu. Jo vaig estar un mes i mig ingressat en un hospital, perquè em vaig trencar dues hèrnies discals, i vaig estar un mes i pico a base de, bueno, per culpa de grans esforços. Animalot sempre hi ha sigut una miqueta, i clar, moure molts arrocs, moltes vigues, molta fusta, coses molt pesades, inclús als començaments anar a buscar llenya cada dia que anava a passejar els gossos, i tornava amb la llenya per gastar-la aquella nit. No tenia calefacció, no tenia estufes de llenya encara, anava a la llar de foc, inclús els primers dies dormia al costat de la llar de foc, no tenia cap habitació, i vaig començar precisament el mes de... Em van donar les claus per Nadal, vaig començar l'1 de gener a treballar-hi, treballava en una empresa a Porreig, i bueno, vaig estar 3 mesos amb aquesta empresa, que clar, em va donar una mica de cèntims per poder-ho començar a comprar eines, perquè el refugi el vaig arreglar amb una maceta i una escarpa de començament. Fins que no vaig començar a tenir 4 duros i vaig poder anar invertint, tot va ser a base de la mà. Totes les feixes del voltant estan arrencades amb les meves mans, fins que no vaig poder tenir cèntims per comprar-me una màquina. Ara és molt maco, tinc màquines per tallar l'herba, tinc un xerrac per tallar la fusta, i clar, amb això guanyo el temps, guanyo una mica el temps. Però, bueno, la il·lusió, si ara em diguessis, per exemple, no m'ho has preguntat, però si m'ho preguntes, diguessis, si ara ho faries, i ara et diria, ojalà tingués la mateixa energia que quan vaig arribar-hi allà. Si no, ara mateix poder
ara vist ben, des de lluny,
sí, des de lluny em costaria.
El qual vol dir que t'ha costat molt i que, però també ho deus haver passat bé la vegada, no?
Clar, bueno, sí. Sí, és com, bueno, això comparat amb la muntanya, pues, si fem un cim que no ens ha costat res, quan arribem a dalt no hi trobem gaire sentit, no? Llavors tot el que ens fa que nosaltres deixem anar un esforç, tot això que deixem anar ens torna a l'hora de quan arribem al cim o assolim el que busquem, no? Gràcies a aquest esforç és la recompensa. Jo crec que aquesta és la clau de les coses, no? Sense esforç no hi ha aquest sentit, no? Vull dir, aquesta gratitud, no? Aquesta cosa tan maca, perquè si no, no ens esforçaríem per fer un 3.000. Pujaríem amb un helicòpter i ens deixarien allà. Podem comparar, els dos han fet un 3.000, però un l'ha fet amb helicòpter i l'altre l'ha fet a peu. Qui ha gaudit més d'aquell cim? Evidentment, el que ha anat a peu, el que s'ha esforçat. Aquesta és la comparació de totes les coses, crec, que es fan a la vida. Sense esforç no hi ha...
Quan ho has suat és quan...
És quan disfrutes,
ho valores. Sí,
sí. És una, per mi és una de les claus amb què, bueno, anava a dir, la gent que... Bueno, la gent no. Els joves que surten ara i que volen fer coses i tot això, per dir-los que el més maco és esforçar-te per arribar a algú, a quelcom. Encara que no hi arribem, la gratitud de l'esforç és tan maco que a vegades no cal ni arribar-hi. Sí. I a més, deixant-nos de les individualitats, perquè a vegades ajudant amb un altre, per el que sigui, és també més gratificant que arribar tu a assolir el que tu vols. Aquestes són unes coses que en el món de la muntanya o de la natura o de l'univers en si és una de les claus de l'existència, vaja, em sembla a mi.
Molt bé, molt interessant. Aquí tinc, bueno, que el 2010 vas obrir la cresta de la Clusa. Des de llavors l'ha fet molta gent o no en tens
constància? La cresta de la Clusa va ser un... Bueno, sempre me la miraven allà, eren com unes crestetes que anaven sortint de la carena del bosc i sempre tenia ganes de posar-m'hi. És una cresta bastant senzilla i ha anat força gent, cada cop hi va més gent, la gent penja coses a internet i s'ho va mirant i cada vegada ve més gent. És una cresta molt accessible, seria quasi una excursió per escaladors i una escalada per muntanyers, llavors és una cosa molt, molt gratificant, no supera el quart grau, i tot el que supera el quart grau hi ha uns graons de ferro per poder anar accedint. No és una via ferrada, la tècnica ha de ser amb escalada, un puja primer, l'altre puja segon assegurat, hi ha bastants ràpels, llavors hi ha un gorg que l'atreveses per dalt amb un passamà, que mentre fas el ràpel t'enganxes i és un ràpel guia, et trasllada a l'altre costat del gorg i segueixes pujant, i té diverses maneres d'agafar-t'ho, no? Ja, aviam com t'ho explicaria, és... Bueno, és una cresta senzilleta, maca i divertida. Sí.
Molt bé, ja per acabar, com veus el futur d'aquest refugi? Com pinta?
Hòstia, ojalà ho sapigués. No sé què dir, però bueno, jo crec que cada vegada... El més complicat és adreçar les coses perquè a la llarga surtin bé, no? Llavors, si em desmadro una mica, el refugi el veig tambalejant-se. Si segueixo amb el mateix pensament i amb l'esforç i tot, jo hi veig molt de futur en aquest refugi, inclús per la gent que ve, perquè el Callaràs és una serralada que tothom la passa de llarg. Jo he fet bastant de muntanya i sempre l'he passat de llarg, tant sigui al costat que te'n vas del Ripollès cap amunt, o travesses cap a la Cerdanya o vas cap al Pedraforca, i el Callaràs es queda com una mica així, quiet. Fins ara ha estat quiet. És un lloc preciós per animals, hi ha molt de bestiar, salvatge, és un indret molt tranquil. Jo el futur el veig bé, amb moltes ganes.
Molt bé, doncs et desitgem molta sort en el camí que has de tirar endavant i res, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I ja estem a l'espai del temps. I què hem de dir del temps? Doncs molt poca cosa, perquè estem en el temps típic hivernal. I el temps típic hivernal, què és el nostre poble? Doncs un anticicló potentíssim. El nostre poble, el nostre país més o menys, doncs un anticicló potentíssim situat al centre d'Europa que frena totes les perturbacions que es van aproximar a la Mediterrània i que es queden totes al nord d'Europa, a latituds molt més elevades que nosaltres. I aquest anticicló, què ens porta aquí? Doncs molt de sol, temperatures fresquetes de nit, no fa molt fred, fa una mica de fresca, i una relativa suavitat de dia, com que fa sol si està prou bé al centre del dia. No anar sense jaqueta, però si està prou bé. I els pròxims dies, què ens espera? Què tenim? Doncs la mateixa situació, perquè aquests anticiclons d'hivern potentíssims poden durar 2-3 i hasta un mes, eh? Per tant, n'hi ha per dies aquest anticicló. Demà dimarts, per tant, nit fresqueta, 1 o 2 graus al matí, però de seguida que surti el sol, la temperatura puja bastant de pressa. Al matí una mica de boirina i mala visibilitat a primera hora, molt poca, no hi ha la boira de Lleida o de Vic, però hi ha una mica de boirina, però el sol, com que crema una mica, ràpidament la desfà aquí al nostre poble. Les mínimes un 2 i les màximes s'enfilant fins als 12-13. Dimecres, que han novetat, igual mínimes 2-3 graus, molt de sol durant el dia, i màximes, novament, de 11-12, fins i tot 13 graus, per tant, una mica de suavitat. I dijous, continua el mateix panorama, l'anticicló potentíssim, no es mourà del centre d'Europa, nit fresqueta, i de dia igual, 10, 11 o 12 graus. Per tant, un resum super de pressa, setmana plenament anticiclònica, típica mini hivernal, vigileu perquè si aneu cap a Lleida, cap a Vic, a Palau potser també una mica hi ha boira, vigileu amb la boira, que és aquella boira espessa que amb el cotxe no veus ni a 10 metres quasi bé, precaució si aneu cap a aquells indrets, i aquí a Sant Feliu doncs el que dèiem, nits fresquetes, i de dia una temperatura bastant agradable. Fins aquí l'espai del temps. No marxem abans de recordar-vos que el dia 13, divendres que ve, a les 8 del vespre, en el Centre Excursionista, hi ha un audiovisual de Miquel Àngel Ramos que va sobre el camí de Sant Jaume que ha fet des del Cap de Creus fins a Finisterre. I serà, recordem, aquest divendres dia 13 a les 8 del vespre. I fins aquí el programa d'avui, Josep. No hi ha res més. Doncs ens anem. Moltíssimes gràcies a tots. Ramon, sobretot, moltes gràcies per venir, que has fet un gran esforç també per venir. Moltíssimes gràcies. Quan vulguis, sense el micròfon, ja saps que estàs com bé quan vulguis.
Moltes gràcies.
Gràcies a tothom, amics oients, fins aviat. Adéu.
Adéu.